El director de Método 3, Francisco Marco, engega el ventilador. Aquest matí ha presentat El Método, un llibre on desvela tots els detalls del famós dinar de la Camarga. Algun, no sé si encara hi ha algun per descobrir. Segons Marco, Alicia Sánchez Camacho era plenament conscient que hi havia micròfons i que estaven gravant la conversa amb l'exparella de Jordi Pujol fill. La conversa d'aquell dinar va servir per elaborar l'informe que va empastifar la campanya electoral i que acusava Artur Mas i Jordi Pujol de tenir comptes amagats a Suïssa. Avui, Francisco Marco ha presentat aquest llibre i ha estat el nostre company dels serveis informatius, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, ha estat aquest matí presentació del llibre, un llibre de, em deies, 600 pàgines?
Sí, unes 500 i pico, bastant llarg, i que s'ha escrit en només 8 mesos. Recordem que Francisco Marco el detenen el 18 de febrer d'aquest mateix any i des d'aleshores s'ha dedicat, segons ha explicat, a investigar perquè el perquè de la seva detenció i el perquè és tan important aquesta conversa de, que va mantenir Alicia Sánchez Camacho i Victoria Álvarez al restaurant La Camarga de Barcelona.
I per què fa aquest llibre?
En principi el que diu ell és per trencar el silenci, per donar la seva versió dels fets, encara no havia parlat públicament, i també per combatre el que ell ha anomenat les cloaques de l'Estat. Ell ha denunciat, sobretot, que se sent víctima d'amenaces, de coaccions, que el Ministeri de l'Interior l'ha intentat tapar la boca i que ell, com una mica per anar a la contra, ha decidit publicar aquest llibre.
Has pogut parlar amb ell?
Sí, ens ha atès després de la roda de premsa en què ha presentat aquest llibre, ha explicat que no li feia il·lusió presentar aquest llibre amb la seva història i amb tot el que diu ha patit, aquestes amenaces, aquestes coaccions,
sí,
sobretot perquè aquestes clavegueres de l'Estat i del Ministeri de l'Interior. Assegura que ha trigat només 8 mesos en fer-lo des que es va destapar el cas de la Camarga, però tot el que apareix en el llibre és fruit, com dèiem, de la seva última investigació. Comencem sentint com el saludàvem i el que ens explicava. Francisco Marco, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Has trigat molt poc en escriure aquest llibre, 8 mesos, 500 pàgines. Com ho has fet?
Bueno, pues, tenint clar que el que anava a contestar era la veritat. Simplement no té res més, no és cap secret. Quan un té molt clar que el que està dient judicialment ho pot escriure perquè és la veritat, pues es tarda això, 8 mesos en escriure aquest llibre.
Tot el que apareix en aquest llibre és la seva veritat, però ens ha revelat que no tot el que apareix en aquest llibre ho ha anat descobrint a vegades sobre la marxa, que abans de publicar aquest llibre o abans de la seva detenció no ho sabia. En el llibre hi apareix molta gent, cita membres, per exemple, del CNI, de la policia espanyola, i tot ho fa sense embuts. Vostè parla molt, molt clar en aquest llibre. Creu que li poden ploure querelles per això?
No, querelles no. Amenaces sí, però querelles no.
Amenaces?
Sí, amenaces. O sigui, tal com us he informat durant la roda de premsa, jo he tingut amenaces durant aquests 8 mesos, prèvies a la detenció i posteriors a la detenció. Crec que tindré més. Querelles no, crec que em puguin ficar cap ni una, perquè ha estat tot molt medit i tot el que es diu es prova.
I què diu de membres del CNI, d'aquestes, per entendre'ns, clavegueres de l'Estat, en el llibre?
Una de les grans revelacions que fa, sobretot, és citar qui és l'autor d'aquest informe de l'UDEF que va empastifar la campanya electoral i que acusava Artur Mas i Jordi Pujol de tenir comptes a Suïssa i a paradisos fiscals. Ell ha donat noms i cognoms, ha explicat en quina situació se'l troba, quines persones van participar en l'elaboració d'aquell informe, i dona noms i cognoms. Per tant, això és una de les grans revelacions que fa aquest llibre. Després entrarem en aquest detall, en qui és aquesta persona, però entrem ja en matèria en el cas La Camarga. Pregunta clau. Alicia Sánchez Camacho ho sabia o no ho sabia? Alicia Sánchez Camacho va ser la persona que va encarregar la gravació de la conversa al restaurant La Camarga de Barcelona?
Alicia Sánchez Camacho, utilitzant una persona del seu entorn, va ser la que va demanar que es posés la gravadora a La Camarga, sí.
Però l'encàrrec directament no el va fer Alicia Sánchez Camacho, sinó que ho va fer un alcàrrec del PSC i ho va fer perquè tenien una relació d'amistat. Ho va fer a través d'un intermediari. Qui és aquesta persona?
Bueno, intermediari simplement és una persona que forma part d'un partit polític, però que ell no fa res en nom d'aquest partit polític demanant això, sinó que ho fa per una amiga i simplement ens coneix una persona de la nostra agència i li demana que si us plau li poden donar primer una gravadora amb ella, com ella no s'atrevia, pues, llavors va un altre noi a La Camarga, comprova on es pot ficar el micro, es decideix posar-lo d'una manera determinada i al final es posa.
Aquí s'expliquen dues coses. Una, que Alicia Sánchez Camacho en principi es va negar a portar la gravadora amb ella, per això la posen a aquell centre de flors. I segon, que aquest encàrrec es fa perquè eren amics, ho fa per una amiga. Però clar, quina relació més estranya aquesta d'un membre del PP amb un altre del PSC, no?
Aquesta persona no era del mateix partit polític que Alicia Sánchez Camacho, era del PSC.
Sí, bueno, en el món de la política una cosa és que siguin rivals al Parlament i una altra cosa és que siguin rivals fora del Parlament. I en amistats.
Què els unia més enllà d'aquesta amistat?
No tinc ni absolutament ni idea.
L'interès polític de derrocar Convergència i Unió? O de fer-li mal?
Miri, jo crec que és més una relació personal, que òbviament els dos són antitètics a Convergència i Unió, sí.
Però Marco, durant la presentació del llibre, abans de la nostra entrevista, ha aclarit que el PSC no va pagar per aquest encàrrec, no va contractar els serveis com a partit, com a PSC, sinó que aquesta persona...
Ho diu el director de Método 3,
Això ho diu el director de Método 3. Sí. Sinó que
també,
persona,
que també pot mentir.
També pot mentir, perquè està imputat en aquesta causa, per i a part
dic,
també està
donant... Això és el que diu, és la seva
la versió.
Correcte.
Sinó aquesta persona del PSC, segons Francisco Marco, ho va fer per amistat amb Camacho. Així ho definia ell.
Abans ustedes leerán que el PSC no nos contrató institucionalmente, sino que lo hizo uno de sus miembros, sin que por ello el partido político supiese nada. Porque era una mera intermediación, gratis et amore, en favor de la dirigente del Partit Popular.
Ha fet servir l'expressió llatina gratis et amore. Literalment es podia traduir com gratis i per amor.
I dius ara.
Però hem buscat una traducció més actualitzada i ho podem traduir com gratuïtament i desinteressadament.
Sí.
Tot apunta, com ha sortit publicat en diversos mitjans, com també s'apunta a partir de les investigacions d'aquest cas, que es tracta de José Zaragoza, ex número 3 del PSC, i que per una relació d'amistat amb Sánchez Camacho va demanar a Método 3 que fes la gravació. Nosaltres li preguntem directament ja.
Sí, creo que si José Zaragoza o la persona presumptament del PSC que va fer d'intermediari o que va en nom de Alicia Sánchez Camacho va encarregar els seus serveis sortís públicament i digués que va ser ell, doncs es tancaria el cas o l'ajudaria vostè almenys?
Jo crec que si això hagués passat fa 7 mesos, jo crec que sí. I crec que ho hauria d'haver fet. Jo no li poso nom a aquesta persona, vostè li posa, jo em nego a parlar d'una persona amb la que he tingut un vincle professional i no per aquest cas en concret, però crec que en aquests moments ja és indiferent si hi surt o no surt a la palestra.
I aleshores, si Francisco Marco té tan clar el que ha passat, per què va signar un pacte amb Sánchez Camacho?
Aquí.
En què li pagava 80.000 euros, recordem, pels danys que li havia causat l'agència Método 3 al no custodiar prou bé aquesta gravació.
Si Alicia Sánchez Camacho és qui encarrega aquesta gravació, per què vostè arriba a un pacte? Per què no arriba fins al final?
A veure, jo arribo a un pacte on ella reconeix que jo no he fet res il·legal i on jo reconeixo que he gravat legalment una conversa i que unes persones de la meva agència la van utilitzar de manera no adequada. Era un pacte perfectament, era bo per les dues parts, i així són els pactes, les dues parts cedeixen a les seves pretensions inicials, però el que passa és que després l'Alicia Sánchez Camacho ha tergiversat públicament aquest pacte.
En aquell pacte recordem que no es deia que la gravació fos il·legal, es deia que
s'havia fet un mal ús.
S'havia fet un mal ús, no s'havia custodiat prou bé aquella gravació. Això és l'única culpa que acceptava l'agència Método 3. Ell ho ha volgut
deixar
clar.
Per tant, en aquest pacte, Alicia Sánchez Camacho ho sabia.
Ho sabia.
No? En aquest pacte...
Ho sabia.
No segons la versió...
Exacte.
...de Francisco Marco.
Sí. En aquell pacte, el que és estrany és que Método 3 no acceptés la culpa per haver fet una gravació il·legal. Sánchez Camacho va signar un acord pel qual l'única cosa malament que havia fet Método 3 i per la qual l'indemnitzaven era per haver custodiat malament, per no haver-la guardat bé, aquesta gravació.
No per haver fet la gravació il·legal.
Amb tot, Francisco Marco creu que la jugada a Camacho no li sortirà bé.
Vostè creu que Alicia Sánchez Camacho li sortirà el tret per la culata?
Home, jo crec que Alicia Sánchez Camacho ja li està sortint el tret per la culata. No oblidem que vostès durant 6 mesos... aproximadament, han estat considerant-la una víctima i que des de fa 2 mesos, 2 mesos abans de la sortida d'aquest llibre, la víctima ja no era tal. Llavors, jo crec que per lo menys la seva imatge i la seva paraula ha quedat molt trasbalsada.
Hi ha una pregunta de la Mireia, Toni, que diu, si el PSC no va pagar, per què hi ha una factura que diu el contrari?
Ho va fer gratis, no eren 1.750 euros?
El que sembla és que això, el que es va pagar va ser el material que es va fer servir, la gravadora i tot el tipus de...
1.750.
Efectivament. Però part, no, no tot això, és a dir, no hi ha una factura explícita, sinó que es cola com una mena de servei dins d'una fitxa que ja tenia oberta el PSC dins de l'agència Meteo 3. No sabem si el PSC o només el títol de José Zaragoza, l'etiqueta de José Zaragoza, que era un dels clients habituals d'aquesta agència.
Client habitual, eh?
Sí, sí, ell ho ha dit. El que no ha dit és el nom. Tampoc l'ha negat.
No, és que és un tipus de servei que no... Normalment no em faig ús.
No.
Què més ha dit Francisco Marco en aquesta conversa, aquesta entrevista que has mantingut aquest matí?
Recordem que Francisco Marco, davant del jutge, havia explicat que un membre del CNI, del Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol, va intentar comprar el seu silenci, i això va passar hores abans que el detinguessin. Ell diu que el van pressionar perquè no obrís boca sobre aquesta gravació de la Camarga. Ell s'hi va negar i per això, diu, el van detenir. Poques
sí, bueno, després. Unes persones que s'identifiquen com a policies nacionals d'intel·ligència. Jo en aquells moments crec que són del CNI i durant la meva investigació he vist que són de la brigada d'intel·ligència de la pròpia policia nacional, que fins i tot estan enfadats institucionalment amb el CNI, no? Jo crec que hem de treure una mica el CNI de tota aquesta història i ho deixem centrat més amb la intel·ligència policial, que no deixa de ser un CNI de la Policia Nacional.
Una de les grans revelacions del llibre és que Francisco Marco posa, com dèiem, noms i cognoms a la persona que hauria fet l'informe de l'UDEF, que, recordem, hauria o va empastifar la campanya electoral. Es diu José Manuel Villarejo i és una espia que treballa per la policia. Ell, doncs, ens explica qui és i com l'ha trobat. Vostè, en el seu llibre, cita la persona que suposadament, bueno, vostè no diu suposadament, cita la persona que creu que va escriure aquest informe apòcrif de l'UDEF i que va sortir en plena campanya electoral sense que fos validat ni que encara el Ministeri de l'Interior hagi reconegut com a vàlid. Com arriba vostè a aquesta conclusió?
Bueno, aquesta persona s'ha reunit amb moltes altres persones, fins i tot han portat a persones d'aquí de Catalunya a declarar a Madrid, i aquestes persones descriuen a una persona, unes situacions, llocs on té ell o aquesta persona despatxos, i jo només faig que posar-li nom i cognoms, no? I explicar qui és.
I ell ho explica al llibre.
Ell ho explica.
Diu el nom d'aquest home.
Diu el nom d'aquest home i tots els àlies que fa servir per passar desapercebut. Per tant, ella...
Està destapant...
Secret d'estat.
A una espia, no? Efectivament. En el llibre, Francisco Marco també assegura que alguns dels seus exempleats van aprofitar, doncs, que havia tancat l'empresa per vendre alguns dels informes i dels espionatges que havien fet a polítics. Ell creu que alguns d'aquests informes van arribar a la policia espanyola i que la pròpia policia és qui els està filtrant als mitjans de comunicació tal com li convé. En la investigació del cas, no sé si recordareu que us vam explicar un episodi curiós, que la policia obté la gravació de la conversa de la Camarga després de rebre una trucada anònima en què li diuen que els hi passen la gravació de la Camarga en una paperera de la plaça Urquinaona.
Sí, ho recordo que ho vas explicar. Sí.
Ell ho explica.
Jo sempre he renegat de les novel·les d'espies. Jo sempre he dit que un detectiu privat és un híbrid, no?, entre periodista i advocat. I aquí es veu novel·les d'espionatge, no? O sigui, un senyor que truca, que diu, que deixa una gravadora al costat d'una plaça dintre d'una paperera, que hi ha un... crec que és una figura d'un nino pixant i coses d'aquestes... Bueno, són coses surrealistes a les que s'hi fica la Policia Nacional per fer veure, per blanquejar la informació, i informació que algú li dona, que algú li don personalment i no vol dir qui li don, doncs llavors necessiten fer aquestes parafernàlies que al final, i si vostès llegeixen el llibre, veuran que són ridícules.
Vol dir...
que això no és veritat.
Que no és veritat. Això que se'l van trobar aquesta gravació, que algú la va deixar.
Ell diu que no és veritat.
Déu-n'hi-do com va Francisco Marco de fort, eh?
Sí, sí.
Perquè...
I, de fet, també posen noms i cognoms de qui hauria fet aquesta suposada trucada anònima, que ell tampoc es creu. Ell creu que tot és un muntatge de la policia per fer veure que eren més espies del que realment eren.
Déu-n'hi-do.
Ell cita que és Antoni Tamarit, exdirector general de Método 3 a Madrid. Més coses...
Carat.
Sí, Método 3, com dèiem, va tancar poc abans que saltés l'escàndol de la Camarga, sí. Quan a Francisco Marco el detenen, la policia escorcolla la seu de l'agència de detectius. En el seu moment, no sé si recordareu, que fons policials van assegurar que s'emportaven tanta documentació per omplir 10 camions, sí. 10 trailers, sí. De documents. En el llibre, ell ho desmenteix, diu que només s'emporten 3 carpetes, i per tant, clar, nosaltres li preguntem, això vol dir que ell encara té informació sensible, encara té informació rellevant sobre aquests espionatges, sí o no?
No, jo al mes de desembre, quan jo ja vaig... Recordem que a mi em van detenir al mes de febrer, al mes de desembre jo vaig destruir físicament el servidor informàtic de Método 3 i els meus ordinadors personals. O sigui que aquesta informació no la poden tenir perquè quan van arribar al meu despatx no hi era.
I en paper no hi havia res?
No.
L'espionatge polític a Catalunya és una cosa estesa? Era una cosa estesa? Bona. Pregunta que ens fem tots.
Sí.
Era habitual treballar per partits polítics?
No era habitual. Què s'han pogut parlar? Sigui fals o sigui real? De 25 investigacions? Posem-hi. De 22.000. Llavors, pretendre dir que jo sóc un centre d'espionatge polític, o és no conèixer la meva empresa, o és no conèixer els propis partits polítics, o és no conèixer el mercat de la informació.
Però sí que el podien fer servir a vostè o la seva agència, en aquest cas, per orquestrar un tipus d'espionatge, no? Això sí?
No, però nosaltres no ens han fet servir, tampoc ens haguessin deixat utilitzar d'aquesta manera.
25 investigacions, Déu-n'hi-do.
Sí, sembla que ho diu com si res.
Si fossin poques.
Sí, 25 investigacions directes a polítics, en l'entorn dels polítics. Ara bé, sí que ha matitzat que ha fet auditories de seguretat, allò que deien barridos, no sé si recordeu aquesta paraula.
Sí, sí. Abans hi havia l'eufemisme que es va utilitzar quan va començar a esclatar això, també va sorgir, en aquest cas, el Futbol Club Barcelona, que sí. També hi va haver un cas amb Método 3.
Continua obert.
Que continua obert al voltant també de... L'eufemisme utilitzat sempre era...
Auditories de seguretat.
Correcte. Que és un eufemisme nou. Auditories de seguretat. No espionatge, no barridos, auditories de seguretat. És com, en comptes de dir barracons, dir mòduls aularis, que sí. Això ho va segellar en el seu dia Ernest Maragall.
Doncs ell diu que sí, que van fer aquest tipus d'auditories de seguretat, aquest tipus de feines per tots els partits sense distinció.
Per tots.
Vostè ha treballat per tots els partits polítics? Ha fet encàrrecs per tots els partits, serveis per tots els partits polítics o no?
Nosaltres hem fet, a la majoria dels casos, seguretat de la informació per tots els partits polítics.
I per últim, com acabarà aquest cas?
Sí.
Què és el que creu Francisco Marco?
A veure.
El tema de la Camarga, del jutjat d'instrucció 14, jo crec que no hi haurà de les persones imputades cap ni una, perquè és que cap ni una té ningun tipus de, ha fet algun tipus de problemàtica jurídica penal, acabarà condemnada. Les persones que han iniciat aquesta investigació policial contra nosaltres, espero que algun dia puguin pagar els mitjans la justícia, les falsetats amb les que s'han mogut.
Això es refereix a les persones que inicien el procediment, en aquest cas Alicia Sánchez Camacho i el Partit Popular de Catalunya. Ell creu, com que no... ells sí que sabien que els estaven gravant, que va ser un encàrrec seu, doncs en principi hi hauria un delicte de denúncia falsa. Això és el que està insinuant aquí Francisco Marco.
Doncs aquesta és la conversa, l'entrevista que ha tingut... en exclusiva, el Toni Muñoz amb Francisco Marco a la presentació del seu llibre, que explica noms, cognoms, dates, vull dir que realment sorprèn el llibre que ha presentat avui el director de Método 3, per això deies que l'agència està tancada, no?
L'agència està tancada, sí, va fer suspensió de pagament.
Per tant, hauria de ser exdirector. O hi ha una branca de Método 3 que continua oberta?
No continua oberta, l'agència està tancada, podríem dir sí, podríem dir exdirector. Sí, podríem dir exdirector, sí.
Tot i que veig que tenim algun dubte de si encara hi ha alguna ramificació d'aquesta agència. Com dèiem, avui presentació d'aquest llibre, la conversa amb el Toni Muñoz. Toni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Això és el que ha donat de si aquesta conversa, aquesta roda de premsa.